11 i 8 minuts del matí. Comencem aquesta segona hora acompanyats del Servei Local de Català. Us avançàvem a la primera hora, una setmana que ens han vingut marcat per les notícies, per aquest canvi de temps, per l'arribada real de l'hivern, del fred, una setmana que hem començat amb pluja i hem continuat en temperatures baixes, molt baixes, la setmana dels barbuts, en diuen. I de fet, d'això i del lèxic meteorològic parlarem avui a la secció. Omar Oñate i Albert Macià, molt bon dia.
Hola, Alba, bon dia.
Bon dia, Alba.
Aquest és el tema que ens ocupa avui, el lèxic meteorològic. Una setmana ben encertada, a més, per aquestes temperatures ja més baixes, aquest fred que comentàvem a l'entrada.
Fred i refredats, de fet, no?
Perquè també.
Ja ho diuen, que la setmana dels barbuts és setmana d'esternuts. De fet, la saviesa popular ja ens diu que és la setmana més freda de l'any. És coneguda com la setmana dels barbuts, perquè hi ha aquests sants que estan representats en la iconografia religiosa amb unes llargues barbes. Tenim Sant Hilari el dia 13, Sant Pau Ermità i Sant Maur el dia 15 i el més conegut Sant Antoni Abat el dia 17. Bé, doncs, a part tenim el 20 i el 22 Sant Fruitós i Sant Vicenç Màrtir, però serien aquests tres sants els que donarien nom a la setmana dels barbuts. Ah, exacte, de fet Sant Antoni Abat, aquí tots el coneixem, no?, per la passada dels Tres Tombs.
Sant Antoni del Porquet també li diuen alguns
llocs. Sí, senyora, o dels Ases, eh? I jo no conec cap Toni que celebri el sant aquesta setmana. En tot cas, el celebren per Sant Antoni de Pàdua el 13 de juny, oi? Bé, jo tampoc no voldria celebrar el meu sant el dia dels Ases.
Dels animals.
En tot cas, doncs sí, és el patró dels animals domèstics i també dels traginers, no?
Aquest cap de setmana hem pogut veure a Sant Cugat aquells que van voler treure els animals, sí, a passejar i retre'ls un homenatge i fins i tot alguns a beneir-los.
Uh-huh. El que sí que, bé, tenim fred, però aquí a Sant Cugat almenys encara no tenim neu, oi que no, Albert?
No, algun any sí que n'hem pogut veure. De fet, no és estrany, tampoc. És
la nevada del 2011,
no? Crec que
9.
Va ser.
2010, mira, 8 de març de 2010.
Doncs 2010, doncs sí, pot ser sí. Doncs no és estrany, que nevi a veure, no és estrany. No és un fenomen que sigui tan habitual, però jo crec que no és estrany, fins i tot a Barcelona tampoc no... Bé, potser nevades copioses no, però en general no és un fenomen meteorològic que sigui aliè a la població. Uh-huh. És a dir, evidentment, ningú diria que Sant Cugat és un lloc on habitualment nevi, força, però, doncs, com diem, no és un lloc, doncs, com per exemple algunes poblacions de la costa, doncs no ho sé, per exemple, doncs, jo que sóc del sud, doncs allí sí que a les muntanyes sí, però a les poblacions de la costa doncs no recordo doncs que hi hagi nevat. El que és important és que la neu, el que sí que dèiem que aquí a Sant Cugat és habitual que nevi, o relativament habitual, el que ja és més complicat és que la neu agafi.
Això sí, per fer ninots de neu
es complica. Ho tenim fumut. Pot passar com allò que, em sembla que era Aràbia Saudí, que va haver-hi un mulà d'aquells que va fer com una prohibició de que no es podien fer ninots de neu pel tema de les imatges, però em sembla que ara a una zona nord, que és muntanyosa, que és relativament freqüent que hi nevi, doncs després de fer aquesta proclama o això, doncs va nevar i llavors doncs, se suposa que no podien fer ninots de neu. Bé, deixem-ho estar, això. El que sí que és important des del punt de vista lèxic és que jo tota la vida, el fet de la neu, no deia si agafava o no, sinó si deia si quallava o no quallava. No sé si vosaltres us passava, que també feu servir aquesta expressió, vull dir jo agafar, no sé.
Jo deia agafava, però sí que he sentit moltes vegades quallar. És correcte o no és correcte?
Doncs no és correcte, és a dir, el que quallen són doncs, un projecte, una idea, un suggeriment, això doncs, quan té bona rebuda, quan té bona acollida, doncs sí que ha quallat aquella idea, però la neu no, la neu com tu ho feies vella, doncs que la neu agafa o en tot cas pren, que potser és estrany, no? Doncs agafa, a vegades quan jo diuen, diu, sí, només ha agafat a les teulades, perquè doncs al carrer doncs quan arriba aquí doncs no.
Ara bé, doncs existeix, però quan parlem de neu utilitzem pren o agafar.
Exacte. Per tant, quallar, perquè fa referència més als líquids, quan la salsa, no, a vegades, no, d'alguna manera de salsa, si qualla o no qualla, és a dir, si és més espessa o no. Ara bé, si ens posem ja a parlar més en llenguatge meteorològic, doncs hi ha també diversos tipus de neu. Potser no arribem com els esquimals, que no sé quants en distingeixen, però nosaltres... El que sí que
com
podem...
els colors de blanc, oi?
Exacte, que tenen molts de blancs, no? Uh-huh. És a dir, també tot molt poètic. El que sí que tenim nosaltres aquí és el calabruix, que és aquella neu granulada que dèiem que no agafa. que, és a dir, que impacta contra el terra perquè com que té molta presència de gel, aleshores no és així tan tobeta i que quan arriba al terra, doncs això, impacta i una mica es fragmenta. Uh-huh. És, doncs això, és el calabruix. Després, ja no és neu, ja no és neu això que diré ara, però es fa referència a la diferència entre la calamarsa i la pedra. És a dir, a vegades...
Com ho distingim, això?
Com ho distingim? Per la mida. És a dir, quan és de mida més gran en diem pedra, quan és de mida més petita en diem calamarsa. Clar, això és molt, doncs, molt subjectiu, no?
Dius, haurem de sortir amb el regle al carrer.
Una mica, no? Doncs sí, tu te'n rius, però una mica és així. Perquè
almenys els homes del temps ho haurien de fer.
Ho haurien de fer. Fins fa no gaire, i dic no gaire, vull dir, menys d'un any, perquè va sortir la notícia aquest darrer 2014, però jo diria que era la segona meitat de l'any. És a dir, crec que van establir que la calamarsa és la pedra inferior a mig centímetre. I doncs tot el que sigui superior a mig centímetre, és a dir, a 5 mil·límetres, doncs això seria la pedra. Aleshores, clar, jo aquest matí preguntava a la Mar, llavors què tenim més? Què creieu que tenim més? Calamarsades o pedregades? És a dir, normalment quan hi ha aquestes precipitacions en forma sòlida, que són més grans o més petites de 5 mil·límetres?
Els pagesos que s'enfaden molt quan hi ha calamarsades o pedrades, potser ens ho sabrien.
Doncs sembla que la mida potser és superior, eh? És a dir, llavors sembla ser que per tant el que podem dir és que avui dia tindrem més episodis de pedra que no de calamarsa pel tema de, doncs, que normalment quan hi ha es donen amb una mida doncs, més superior a mig centímetre. Altres fenòmens que fan referència a no a precipitacions, però doncs a doncs això, aspectes meteorològics. Ara també pròpia de l'hivern és la boira gebradora.
A les terres de l'interior, sobretot sí, a Lleida,
exacte,
en són experts.
En són experts. És a dir, doncs, aquesta condensació que com que la temperatura doncs, és inferior a 0 graus, doncs acaba deixar gebre a tot l'entorn. I gebre, vigileu, perquè és una paraula masculina i per tant acaba amb
E.
No em va, és a dir, jo dic que no sé, de fet, jo potser aquesta l'hagués escrit malament una mica, perquè jo que sóc de parla occidental, hauria de dir gebre.
Exacte, sí.
I, doncs, no,
teniu la facilitat
de
vegades.
La facilitat aquesta de que el que pronunciem és com s'escriu. Doncs no sé per què, també hem dit, potser perquè és una paraula que normalment allà baix no diem. I ahir diem gelada o gel, però no, diem, no la fem servir. Llavors potser
l'heu incorporat
a l'electre. D'oïdes, i com que d'oïdes és aquesta neutra, doncs, però doncs és masculina i en ve. Aleshores, molt de compte, també és un fenomen poc benigne, que segur que els pagesos no fa gaire gràcia, són les gelades o gebrades negres. Què són les gelades o gebrades negres? I són negres, però posició les blanques. És a dir, les blanques són les que tots coneixem, no? Quan et lleves al matí, no? I doncs tot està el camp doncs, amb aquell color blanquet, no? del gebre o del gel que s'ha quedat allí per la condensació del líquid sota zero. Però si és un dia que el termòmetre baixa per sota els 0 graus, però no hi ha humitat amb l'ambient, és quan es produeixen aquestes...
I les collites es fan malbé.
Es fan malbé perquè cremen la planta, és a dir, la fan malbé. Eh? I
doncs passa molt a les carxofes, aquesta època.
Exacte, són molt temudes doncs, aquí al Baix Llobregat, o això, doncs, perquè em sembla que abans de Nadal va haver-hi un episodi d'aquests, diria que sí, per això...
Jo recordem que negre, en aquest cas, com que és femení, s'escriu amb A, quan és la gelada, perquè és un adjectiu de doble terminació. Llavors tenim el negre acabat amb B quan és masculí i acabat amb A quan és femení.
Molt bé, exacte. Fonèticament aquí sona igual, però doncs, l'hem de distingir gràficament. Doncs per tant, una mica el que podríem resumir la diferència entre la gelada negra i la blanca és que amb la blanca, que no és tan negativa, és a dir, no crema la planta, no perjudica, és perquè hi ha líquid, ja s'ha produït la condensació. I és, si no la temperatura no hagués baixat sota dels 0 graus, no hauria hagut gelada, sinó que hauria hagut rosada, o també el que se'n diu rou, no sé si vosaltres aquesta... Jo la deia al diccionari, l'he incorporada perquè la deia al diccionari i l'havia dit rosada.
No l'havia anomenat mai.
Jo tampoc, si li poso una B i li poso brou, sí.
Aquesta
però...
sí, no? Doncs no.
El rou també la incorporo al diccionari a partir d'avui.
Doncs mira, doncs és això. És aquesta distinció, dius, entre la gelada negra o la... o la blanca.
Per tant, seria una qüestió d'humitat.
Exacte, d'humitat. Si humitat en l'ambient i baixa per 0 graus, és la blanca, la que coneixem, i la negra és aquesta tan perjudicial. No sé, mare, de tot això, ja et dic, hi ha gent, no pretenem fer una conferència meteorològica, però sí que una mica doncs, repassar vocabulari. Doncs.
A veure, també ens servirà per quan mirem l'espai del temps, de vegades, que ens parlen de l'atmosfera, dels baròmetres, doncs sabrem ben bé de què és, que a vegades hi ha aquests dubtes, no?, sí, de les diferències.
Justament, bueno, això ens passa sovint, no, Albert, que parlem aquí de temes diversos i bé, en parlem des d'un punt de vista aspecte lingüístic, evidentment, però no som experts en cap d'aquests temes. No?
Ni pretenem ser tampoc.
No. Amb tota la humilitat del món, llavors sí que hauríem de
per incorporar nosaltres al nostre dia a dia, no?
Ah, exacte, amb el llenguatge del dia a dia. Ara parlaves molt bé, Alba, del baròmetre, no? Amb accent obert a la O, que mesura la pressió atmosfèrica. La pressió atmosfèrica fa referència a l'atmosfera, no pas a l'atmosfera. Per tant, tenim una paraula plana. No ho diguis.
Havia errat.
Ja ho sé. Però no passa res.
Doncs t'he de dir que l'havia dit diferent pensant que era així.
Ah,
jo dic atmosfera.
Sí?
Sí,
doncs ja
he pensat,
no
la diguis com l'Olimpíada.
Quan pregunteu coses ho acostumes a fer bastant bé.
Aquestes ultracorreccions a vegades que ens fan.
La teva competència inherent ja és prou bona i de vegades tens aquella por, no?, que ens passa a tots. Ostres, segur que és diferent de com jo ho diria, no? Ah, doncs no, en aquest cas ja anaves ben encaminada, Alba. És atmosfera, és plana, no és estrúxula, per tant no porta accent, d'acord? Al contrari del castellà. La unitat de pressió, això és molt curiós, per mesurar la pressió atmosfèrica amb el baròmetre, tradicionalment hem fet servir el mil·libar. Passa que també últimament, no?, comentàvem amb Albert aquest matí, que bé, sobretot les previsions meteorològiques que fan, no?, a Televisió de Catalunya, doncs...
A més, ha estat... notícia aquests últims dies amb el tema de la contaminació, aquestes pressions que ens
fan servir l'hectopascal, com a mesura també de per
del seu científic.
Ah, exactament. Doncs recordem, baròmetre amb accent obert a la O, pressió amb dues S i accent tancat, i atmosfera, doncs, com a paraula plana sense accent perquè acaba en vocal. D'acord. Feia gràcia també que teníem aquí la paraula borrasca. D'acord, que el baròmetre precisament el que ens ajuda és a prevenir, a identificar aquestes borrasques, no?, que són tempestes fortes acompanyades de pluja, pedra o neu.
I mira, que acostumen a venir acompanyades d'una baixada en les pressions atmosfèriques.
També és una paraula polisèmica, perquè se m'acut en altres ocasions més festives... O l'endemà d'una festa, gent que parla que té borrasca.
Ah, sí?
Doncs
com a ressaca,
deu ser, no? No?
Sí? Com a sinònim de ressaca,
ah, sí, doncs no,
o de mal de cap, doncs... una mica de borrasca.
Jo no puc evitar pensar sempre en el llibre aquest d'Emily Bronte, de cims borrascosos, no? Cumbres, no?
Sí, en castellà, sí.
Bé, és un títol d'un llibre que sempre havia conegut en castellà i la traducció al català doncs trobo que és molt encertada, no? Cims borrascosos. Tenim diverses formes de pluja, no? Tenim el plugim, que s'escriu amb U, no amb O, perquè a vegades tota...
Perquè ve de pluja.
Sí, però com que tenim ploure amb bo, de vegades tots aquests derivats, hi ha cultismes, semicultismes, alguns incorporen la U, d'altres mantenen la O del llatí, doncs ens trobem diferents possibilitats. Plugim, en tot cas, com molt bé deies, l'Alba, va amb U i una G davant de la I. És una pluja dèbil, així, menudeta, feta amb gotes fines, d'acord?
Aquesta que només fa la punyeta, per dir-ho d'alguna manera,
sí,
perquè ni
no...
serveix per omplir els pantans, ni per regar aires flors, però
tampoc per estendre,
però fa la guitza, no? Exacte.
Uh-huh. En canvi, el que sí que tenim allò més fort i que potser ens fa més nos a l'hora d'anar pel carrer, però més profitós, com tu deies, pels pantans, seria el xàfec. El xàfec, amb aquesta X inicial, no?, que si som curosos hauríem de pronunciar, oh, que és maco, això. Veus això dins de casa? Perfecte, ara, quan surts del carrer.
Sí. Amb el sofà i la manteta i una pel·lícula,
Clar.
Ara, a fora, el paraigua està nosa.
Això ja s'acosta a la borrasca.
Gairebé.
El xàfec, en tot cas, doncs, té aquesta X inicial, fricativa, acaba en C, oclusiva, no pas amb G, xàfec, i s'escriu amb una E al final, xàfec. Que haurien de dir, és una pluja molt forta
amb... el que és important del xàfec és que és forta però de curta intensitat,
sí,
de curta, però de curta durada. És a dir, jo estic pensant, per exemple, la típica pluja de primavera,
o d'estiu, aquella, fins i tot,
o d'estiu, no? També, exacte, d'estiu, és a dir, aquella que si t'agafa et deixa xop, però que potser
després surten les clarianes
i el quart d'hora ha passat.
Tens raó, en canvi una tromba, no?, potser ja seria de més llarga durada.
Exacte.
Normalment està originada amb un núvol en forma d'embut, no?, que a vegades es forma a la part inferior d'un nimbe molt baix, no?, el nimbe, seria un altre tipus de núvol, acabat amb E, amb M de Montserrat i B de Barcelona, nimbe, i que quan es forma al mar o prop d'un llac se l'anomena mànega. Aquesta sí que és estruixada.
Mira, aquesta la coneixia i el nimbe no.
Ah, sí? Doncs bé, precisament, si parlem del mar...
Sí, va. això que dèiem, les mànegues aquestes que a vegades quan toquen terra, abans es parla d'un cap de fibló, i aquestes sí que són especialment virulentes i poden ser molt destructives, i darrerament, doncs amb tot això dels dispositius mòbils, doncs a l'estiu habitualment sempre ens arriben imatges d'aquests fenòmens, no? Doncs que ja dic que poden ser, són esporàdics, però poden ser molt devastadors. Aleshores, però clar, com que dèiem, es generen aquestes mànegues al mar, però clar, la mar té molts d'estats, és a dir, de fet jo m'he quedat sorprès perquè buscant maneres per definir l'estat del mar, avui en dia tu t'adones que tot ho mesurem, tot ho quantifiquem, hi ha una escala que determina els diversos, si sou amants de la nàutica, doncs segur que la coneixeu, jo com ja veieu que no ho soc, doncs l'he descobert ara. I és l'anomenada escala de Douglas, no és el jugador aquest del Barça aquest tant que han fitxat.
El que no veiem gaire als terrenys.
El que no veiem gaire, que em sembla que no veurem perquè s'ha lesionat, doncs no és aquest el Douglas, sinó que és l'escala de Douglas i que, doncs, inclou doncs uns quants nivells, que jo crec que alguns aquí al Mediterrani es deuen donar gairebé mai, per no dir doncs mai. Per exemple, l'habitual, no? Allò que dic, quan és una bassa d'oli, parlem de mar plana. Després, quan hi ha una mica d'onatge, parlem de mar arrissada. Sí, amb doble S, mar arrissada. Aleshores, jo el que interpreto, perquè no m'ho ha dit ningú, però quan allò que hissen ja la bandera groga a la platja, als socorristes, és quan hi ha una mica de marejol. I concretament, a l'escala aquesta, se parla d'onades entre... que arribarien com a molt al mig metre.
És allò que jo em sembla que continuaria sent verd, Albert.
Sí, tu creus que sí?
El marejol sí.
Sí?
Jo diria que el marejol és aquell estat de la mar que si vas amb una barca petita comença a marejar.
Val, doncs,
per l'estabilitat.
D'acord, doncs,
però pels banyistes...
Pels banyistes, bueno, és allò tan divertit per als nens que estan
sí,
a vora...
Exacte, a saltar la onada.
I que els pares, doncs, suposo que et deixa tranquil perquè dius, bueno, encara no és res greu. Doncs llavors potser convindríem que llavors ja posaríem la bandera i seríem la bandera groga amb la maró, que són doncs de mig metre a una mica més d'un metre. Doncs potser sí, potser vist així sí que... Ara bé, ja quan ja comença a ser una mica més perillós, és a dir, parlaríem de forta maró o marejada, amb episodis doncs, això d'onades de entre 1,5 i 2,5 metres. I ja quan ja és parlem d'un temporal una mica considerable, parlem de maregassa, perquè són de 2,5 a 4 metres. I tenint en compte que el Mediterrani no són, a veure, sí que ha de ser un fenomen tempestuós important per donar aquest fenomen, o si més no, ha de ser a alta mar. És a dir, potser a la costa és difícil trobar episodis d'aquests que donin doncs, aquestes onades. No?
Els surfistes estan contents quan sí. Hi ha forta maró o maregassa.
Aquests estan encantats, no? El que passa que jo sempre dic, home, amb tots els respectes pels surfistes, però un surfista de Barcelona, doncs home, si et vindria algú, doncs no sé, que estic jo d'Austràlia o de Los Angeles, i et miraria, et tocaria dos paletes a l'esquena i diria, xato, sí.
S'ha de començar d'alguna manera.
S'ha de començar d'alguna manera, està clar, és com tot, no?
Del Mediterrani són les que són, escolta, un dia de tramuntana podem trobar bones onades.
Això sí, podem trobar bones onades i segur, a vegades fins i tot, doncs, episodis d'aquests que anuncien llevantades, doncs, els surfistes es desplacen i van fins
a...
Ho saben i estan al cas i, doncs, busquen les onades.
Són un col·lectiu molt friqui. Albert, sí. Els surfistes, pendents de tot el dia de la previsió marítima i del vent.
Doncs com el que dèiem jo ja, que maregassa, deixem, el que sí que ja són episodis ja molt extrems, podríem ser mar brava, mar desfeta, mar molt alta o ja mar enorme. Però mar enorme, que és l'últim de l'escala de Douglas, estem parlant de 14 metres. Clar, aquí al Mediterrani, 14 metres, no sé, em sembla que ara va sortir fa poc que van un episodi al Cantàbric i parlaven de que havia hagut 10 metres, clar. Estem parlant del Cantàbric. Clar, aquí al Mediterrani no sé jo, aquests episodis no hauria de ser alguna cosa estranya, no?, perquè passés això, no sé, fa de mal dir.
És curiós que ens hem acostumat ja en aquests últims anys, suposo que perquè que dèiem, no?, les previsions meteorològiques han agafat més pes i més presència.
Són dels espais més vistos de la televisió.
Oi que sí, i se'ls dedica realment molta atenció. I em refereixo, lingüísticament parlant sempre, a l'ús femení de la paraula mar, perquè no em direu que quan parlem allò al mar... Normalment el fem servir masculí, no?
Sí.
Però quan parlem del temps, no? Diem que la mar està alterada, alta mar,
sí, és curiós,
mar
sí.
Brava, la mar arrissada, si us hi fixeu.
Seria correcte.
Correctíssim.
Sí, és correctíssim.
Sí, podem fer servir l'article masculí i femení, els adjectius en concordança, sí. Potser, però l'ús habitual sí que és més restringit en femení per llenguatges més tècnics o d'especialitat, com ara el meteorològic, o per la poesia.
Sí, jo fins i tot podria afegir una mica, per exemple, normalment els pescadors, que són qui tenen una relació més propera amb ja no dic ni...
Són els especialistes amb el mar?
Sí, és a dir, jo crec que...
Tenen un llenguatge amplíssim.
Normalment, els pocs que he conegut jo, em parlen sempre en femení. És a dir, doncs, potser sí, això reprèn això que tu dius de l'especialitat i qui més especialista amb la mar que un pescador, en parlen en femení, doncs potser sí. Que... I la resta, que tenim una relació més, entre cometes, llunyana, doncs potser ho parlem en masculí.
No, sí, té res a veure, però el fet que potser mar és nom de noia, no?
També.
També potser influencia, tot i que també tenim cel, per exemple, que també es posa a vegades a... No?
Sí.
Ona, bueno, clar... No. No sé, això de...
No ho sé, aquí ja... Però a mi...
Seria qüestió d'estudi.
Sí. Oi que sí? Ja tenim una altra. Molt bé. Sovint tenim confusions també amb el que són accions d'aquestes més provocades per depressions, per forts vents, no? Com podria ser un cicló. Cada vegada el confonem amb l'huracà, el tifó... Bé... És, que
és complicat,
no?
Distingir entre uns i altres.
És complicat, i suposo que també, com que en el nostre entorn tampoc no és un fet tan habitual.
Afortunadament,
no? Afortunadament, per descomptat.
Si visquéssim a Haití, malauradament, sabríem les diferències.
En tot cas, en principi, un cicló, no? Seria, doncs, amb una regió de pressió baromètrica baixa situada en zones tropicals, no? Que trobem que són fenòmens molt característics d'unes zones determinades, geogràficament parlant, no? Tindríem el cicló que correspondria més a les zones tropicals. L'huracà, que seria un vent violent produït pels ciclons tropicals també, però més especialment pels del mar de les Antilles.
És a dir, aquests doncs, d'Haití, doncs, Cuba, tota aquella
serien
zona.
Serien huracans. Llavors tenim el tifó, que designa els huracans o ciclons tropicals que són més aviat de l'extrem orient.
És a dir, d'Àsia, Malàsia, Filipines...
A part de la virulència, també hi té a veure la geografia,
sí,
no?
Justament, la localització i també, doncs això, m'imagino que també la forma que tenen també deu ser bastant determinant, no? I finalment tenim el tsunami, que deixa'm doncs, recordar que efectivament jo crec que, com que... també és conegut, doncs, tothom sap que s'escriu amb una T inicial, el tsunami, i que està acceptat i introduït fins i tot a dins les entrades del Diccionari d'Institut d'Estudis Catalans i el de l'Enciclopèdia Catalana també, apareixen ja com un terme normal que no cal escriure ni en cursiva ni res, ja forma
part aprendre molt aquell 26
de desembre. Sí. D'acord. Llavors, moltes d'aquestes accions venen provocades pel vent i tenim alguns noms de vents en català molt macos, no? Jo és que els trobo així com poètics, no? En tot cas, tenim la tramuntana, Alba, que tu...
Jo la conec molt bé, aquesta.
Seria un vent del nord, com diu la cançó del Lluís Llach, de Porrera. Tenim el gregal, que vindria del nord-est... Recordem que el nord-est, com a punt cardinal que és, s'escriu amb un guionet. Això vol dir que la D de nord es manté com una T a l'hora de pronunciar-la.
És com Nord-Amèrica,
no? És sorda en comptes... Ah, exacte. I a continuació una vocal, llavors la pronúncia correcta seria nord-est, no pas nord-est. No fem una sorda, sinó una sonora. Ah, al revés, fem una sorda, la T, i no una sonora, que seria la D. D'acord? Tenim el vent de llevant, que vindria de l'est, i del sud-est ens vindria el xaloc, que és una catalanització de siroco, que és el vent de l'Àfrica o del desert.
Mira, això no ho sabíem. També no. És un cotxe, no?
Sí, estava pensant, però un cotxe, un esportiu de fa temps, no? Un Volkswagen.
Un Volkswagen, sí, sí.
Doncs el que és curiós és que, fixeu-vos, clar, és a dir, jo, siroco potser la paraula sí que la coneixeu, potser no hi veiem la relació amb xaloc, però el siroco és un vent molt, molt del desert, no? Molt sec. El que passa és que el que expliquen, clar, que aquí, si tu analitzes aquí a Catalunya, el sud-est, clar, el sud-est passa per la Mediterrània. Aleshores,
el sud-est és el vent que tindríem cada dia estiu gairebé a partir de les 4 de la
correcte,
tarda.
Correcte, correcte. Aleshores és una miqueta que si estàs a prop de la costa, doncs una mica refresca dintre, és a dir, no és el mateix l'interior, no? Doncs però què passa? És curiós, com el mateix vent, doncs, originat doncs, al desert, doncs, ve molt, molt sec i quan arriba aquí, al passar per la Mediterrània, doncs, arriba doncs, una mica més refrescant. I aleshores doncs, no és un vent que el percebem com a negatiu nosaltres. En canvi, el siroco doncs, segur que els tuaregs ens podrien explicar doncs, els desastres que causa. No? Altres vents, que potser no són tan coneguts, és a dir, aquí hem parlat molt, la tramuntana té molta presència, no? El llevant té molta presència també, abans que els surfistes i les llevantades, no? És a dir, que fan, és quan aquestes platges del Maresme desapareixen, no hi ha episodis de llevantades. Després, altres vents, doncs, del sud, el migjorn, Després ve el garbí, que ve del sud-oest, que a més produeixen episodis de garbinades, que és com, I després el que a mi em toca més, potser més de prop, és el ponent, i encara una mica més el mestral. El ponent és el vent de l'oest, que aquest sí que és un vent que aquí ens arriba molt sec, molt eixut, és a dir, que aquest, quan, per exemple, episodis de temperatures màximes, a l'estiu és quan fa una ponentada, perquè venen molt carregats de l'aire sec de la península, i potser aquí a Barcelona no s'arriba, o aquí a Sant Cugat no arriba tant, perquè, doncs, ja no, està més frenat, però potser per les comarques de Lleida, tot aquí, es disparen molt les temperatures. I el que deia que nosaltres, o que a mi em toca més de prop, és el mestral, que també se'n diu cerç, o ben serè, i que afegiria, el cerç, que en castellà és el cierzo, no?, que a l'Aragó doncs, també el coneixen molt.
I a Navarra,
no?,
també.
Perquè ve acanalat per la vall de l'Ebre, i doncs que nosaltres allà baix en diem ben de dalt. Ben de dalt, doncs perquè...
D'allà on ve.
Sí, exacte. El que passa que a vegades no és ben bé la tramuntana, sinó que com baixa, és diferent, perquè el ben de dalt de fet hauria de ser la tramuntana, el que ens cara en recte.
Sí, però la tramuntana no us arriba.
No ens arriba a nosaltres. És a dir, és a dir, el que a vosaltres és la tramuntana, a nosaltres ens arriba baixant per allí i és el nord-oest. Que són vents freds, són vents desagradables i són vents freqüents. Potser són vents freqüents a la vostra zona. Jo crec que si hi haguessin un dia, doncs, dies de vent a l'any, potser a l'Empordà, doncs n'hi ha més presència, però Déu-n'hi-do també com bufa allà baix. El que és important, doncs, és que té molta presència, perquè això de mestral ve de mestre, i doncs perquè doncs, és un vent molt dominant i que té molta presència a les nostres terres, no? Així com, per exemple, el mitjor, o fins i tot doncs el gregal, no recordo jo ara que tinguin una presència molt habitual, no vol dir que no bufin, però no tenen tanta, doncs això, tanta preponderància.
Recordem, si et sembla bé, Albert, lingüísticament, que mitjorn ho escrivim tot junt, I aquesta pronúncia que a vegades ens pot semblar una mica dificultosa, però és una G i una J juntes, és mitjorn, sí, com ho deies tu, sense cap guionet ni res.
Sí, és a dir, perquè clar, això el
no
guionet...
No seria com nord-est, per exemple, que sí que
no, és que amb els punts cardinals, com el nord-est, o abans el Nord-Amèrica, o fins i tot el Sud-Àfrica, és a dir, aquí hi ha una norma específica que diu que quan tu agafes un terme, sigui, doncs això, doncs un punt cardinal, o sigui, per exemple, doncs una denominació geopolítica, des dels països del sud-est asiàtic, doncs Malàisia, Tailàndia, doncs quan hi ha aquest punt cardinal hi has de posar un guionet perquè es vegi, de seguida tu veus el punt cardinal separat. És un
ens ajuda visualment.
Ens ajuda visualment. En canvi, a mitjorn, doncs, home, doncs potser sí que ajudaria també a veure mitjorn de migdia, no? Però doncs consideren que tot junt i doncs que no hi ha cap mena de dificultat per escriure.
Els escriuríem en majúscula el nom dels vents?
Els vents, doncs, bona pregunta. Jo crec ara, no ho he mirat, perquè ho he posat aquí majúscula inicial al paper.
Però, jo diria que sí.
Jo diria que sí, això t'anava a dir.
Perquè són noms propis, però no sé.
Són noms propis, és a dir, fan referència... Que passa que... Mira, tu ens ho apuntem, perquè jo... Si jo m'hagués de mudar, també ho faria, però no posaria amb certesa, doncs t'ho mirem per al proper dia.
Perfecte.
Perquè ara mateix no, jo amb la certesa absoluta no te la puc donar, i per fer això, doncs prefereixo... El que sí que ens tenim doncs, la certesa, com dèiem abans, de que igual que els programes de televisió meteorològics duren molta estona, doncs el llenguatge doncs, quotidià està ple de dites meteorològiques. Ja vam fer un dia que parlàvem i n'hem destacat algunes, no? N'hem destacat algunes, Marc. Una mica n'hi ha moltíssimes, podríem fer no un programa, fins i tot un monogràfic, no?
De dites.
Però n'hem buscat algunes de l'època.
Clar. Mira, sí, doncs tindríem que l'aigua de gener prenya l'oliver, en el sentit que és benvinguda i és bo per les oliveres, o que l'aigua de gener tot l'any va bé. És una aigua que és agraïda.
Clar, en aquest sentit, jo abans deia, dius, a veure, dius, clar, si diuen això, és d'entrada perquè, què, deu ploure o no deu ploure gaire el gener? D'entrada, si diuen això, jo entenc,
gaire
és a dir,
plujós no
que no gaire plujós no és.
Si hi ha tant, dubtes, no?
Si hi ha dubtes, és a dir, tot el que vingui, no?
No és com l'abril pluges mil,
exacte,
o el maig cada dia un raig, per tant, no massa plujós.
El que és segur és que el gener, en principi, és un mes que ja toca que faci fred, no? Ja dèiem que la setmana dels barbuts és...
Ple gener.
Ah, exacte, la setmana dels ternuts. Doncs el gener, diríem, tanca la porta i encén el braser. El braser, tot i que ara potser ja no se'n troben gaires, oi? Recordem que s'escriu amb una S, per això la fem sonora, braser, i és un instrument que fem servir amb les brases per poder escalfar les habitacions. I després amb les brases...
Sota les taules,
i tenim altres escalfadors que funcionarien amb brases també, tot i que ara això que dèiem, tampoc no n'hi ha gaires.
Potser remeten una mica al segle passat i l'anterior,
sí,
no? Una mica.
Escolta,
jo recordo, el braser de casa de la meva àvia, per
sí,
exemple.
Sí, jo vaig estar...
En l'àmbit rural, potser, no?
I, bueno, sí, de poble de 5.000 habitants, però jo recordo que la taula rodona amb el braser i de posar-me allà a dinar amb els peus descalços, i que era molt, molt agradable. Sí.
Clar, clar, clar.
A mi m'ha agradat explicar, el meu pare, no sé fins a quin punt és veric, m'imagino que sí, que a la casa del seu oncle, que era un poble, doncs, això també, doncs, de fred, no, no, a banda de ser un poble rural, un poble de fred, de 1.000 metres d'altura, explicaven que també s'hi posaven tots a sota de la, i que venia també el gat, i que a vegades tu estaves allà i de tant t'arribava olor a sucarrim,
oh, no,
del gat,
dels pals del gat, que s'havia costat tant al braser que arribava una mica d'olor de sucarrim.
Perillós, el braser.
Jo el que trobo que ha d'anar molt bé, i el trobo moltes vegades, és l'escalfallits, que és l'escalfador aquest, no?, també amb les brases, que confesso que alguna vegada que he anat amb alguna casa rural, allò que feia amb l'assecador, amb aire calent.
Mira, m'ho feia la meva mare abans d'anar a dormir, tot i tenir calefacció.
Els llençols freds, oi? Costen, d'entrada. Sí. Ah, tindríem també que la neu de gener s'asseu com un cavaller, la neu de febrer fuig com un gos llebrer, és a dir, que el gener realment agafa, no qualla, agafa, en canvi la de febrer, doncs, es desfà més ràpidament, o que el sol de febrer mai dura un dia sencer. No? En tenim més, en tenim també del març i bé.
Sí, o per exemple, diu, una altra aquesta del febrer, diu, a despit del febrer floreix la metllesa, i que tots ens hem trobat algun episodi, doncs, sobretot amb això del canvi climàtic, doncs, que al febrer, doncs, potser agafes una setmana que les temperatures són relativament moderades o fins i tot, doncs, relativament altes, i doncs els ametllers floreixen, el que passa que després pot ser una tongada de torna a venir una tongada una setmana de fred, doncs, al març, i a vegades, doncs, es glacen, i és un, a vegades és un drama. El que passa que sí que és bonic, no?, veure florir
els
ametllers.
Sí.
No són els cireres del Japó, però...
Fa pensar en la primavera, ja.
Oi que sí? Sí. Tot i que diuen que el febrer, de fet, amb altres llengües, fins i tot si busquéssim la traducció literal, seria com el més cruel, no? És com un més realment dur, meteorològicament parlant.
Més
curt, per sort.
De fet, a veure, hi ha un tema, no sé si és pel fred, que imagino que sí, un dia, voltant pel cementiri, em vaig fixar a les làpides, allò que dius, i si agaféssim, a veure, ara és totalment acientífic, no? Però la quantitat de morts que hi havia als mesos de gener i febrer era... A veure, després també, curiosament, a l'estiu també moria força gent, suposo que per situacions extremes, no? La calor... Però realment, doncs, són mesos, doncs, com diem, doncs, molt cruels. A veure, un més simpàtic ja, no? Doncs després diuen, quan pel març trona, l'ametlla és bona, doncs una altra vegada el mateix, no? Doncs sembla que per a l'ametlla, doncs, li han d'anar bé les pluges del març. O, per exemple, pel març la verdor i per l'abril la flor. Doncs una miqueta, doncs, el març ja apunta a la primavera i l'abril ja es confirma plenament.
El 21 de març, no? Comença,
sí,
la primavera,
exacte,
de fet.
I, doncs, aquest que tot el coneixem...
L'últim, el deixem que digui l'Alba.
Va, vinga, va, a veure.
Per l'última paraula parlem?
Sí, és que ja l'he agafat, ja.
Diu, el març marceja i l'abril bogeja.
Oh, fantàstic.
Exacte. Aquesta, doncs, segons qui la pronuncia,
no
seria també una mica, no és gens fàcil, eh? I no, tampoc és fàcil d'escriure, perquè no sé si, clar, tu ja veiem que no, però em trobo, mira que a mi m'agrada molt el futbol, però em trobo que amb això dels bojos nois, a banda que són un col·lectiu, doncs, que pel qual no tinc gaire simpaties més enllà del seu barcelonisme, el qual comparteixo, és a dir, que com que escriuen bojos amb una I i una X, els alumnes, quan fan el plural de bots, te'l foten tots
bojos.
Amics, però et quedaries parada de la...
Sí?
Cada any és una cosa de dir que no, que vull dir que aquells no serveixen d'exemple per a res, doncs ni tan sols tenen amb això.
Bogeja, doncs, s'hauria d'escriure sense cap I pel
Sense cap I pel mig.
Amb una G davant de la E, de bogeja, i una J davant de la A, bogeja.
Sí, jo sempre explico que la I i la J són com excloents, és a dir, on escrius una... o l'altra, però totes dues alhora no poden, és així com la J i la E normalment.
Menys en el cas que hem dit abans, a mitjorn, no?
Bueno, però dic darrere, darrere, i mig tens la G pel mig, vull dir, és una mica diferent. És a dir, el tema és que la J amb la E no hi acostuma a anar, hi ha alguna paraula, no? Doncs, per exemple, Geure o Jerusalem, o aquestes d'àmbit bíblic, no? Una mica, doncs, Jeremies, o aquesta... Però hi ha algun cas, però de la J i de I seguides... Així no n'hi ha. S'odien a mort, mira.
Doncs,
no són amigues.
Fins aquí, Alba.
I acabem amb aquesta cançó d'aquest gener tan fred, però pensem ja en la primavera i en el bon temps.
Optimistes. No sabem si posar-la al principi, i hem dit no, la guardem per al final.
Vinga, doncs acabem amb aquest optimisme. Nosaltres hi tornem la setmana que ve parlant de més lèxic català. Moltes gràcies.
Gràcies, Alba, que tingueu un bon dia.
Desperta el barri a cops d'escombra, tot cantant les primeres persianes. Sobre feixugues per... pedra entelat. El que paté segura que no era penal i es desfà la conversa. Igual tot el suc